Clarobscur, una experiència fotogràfica a Ràdio Fabra. La fotògrafa Ruth Benhart afirmava que si només veus allò que és obvi, no veuràs res. En aquestes últimes setmanes de soroll, de polseguera, de fum, de barricades, de molta paraula, molta imatge, pensem que és absolutament imprescindible obrir el camp de visió, posar un bon angular i ser el més permeable a tot allò que rebem, amb un esperit crític i amb capacitat de descartar tota l'avalanxa d'informació que rebem. És per això que avui, al clarobscur d'aquest mes, volem apropar-nos a les visions. I per començar el programa, hem pensat que la millor opció seria navegar entre dos aigües amb una versió meravellosa del tema del Paco de Lucía interpretada per la Patricia Kraus.
Sí. to Spain now, where there's been another night of violence.
Katalonien kommt nicht zur Ruhe. Die Viertel in Barcelona,
yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter. I search for marijuana.
Doncs sí, sembla que a dia d'avui l'única cosa que importa, l'única cosa que té repercussió són els contenidors, són les barricades, són les boles de goma de la policia. Potser això no tant. Potser això és més... és més livià, no, la gent no li dona tanta importància, potser l'opinió pública, els mitjans. Val a dir que tota aquesta situació ens mostra una bona manera, és una bona manera de mostrar-nos com funciona el nostre consum d'imatges. No sé si recordeu, totes les imatges venen lligades sempre, una imatge mai ve sola. I fa pocs mesos, no sé si recordeu, amb els aldarulls que es van produir a Hong Kong i que encara a dia d'avui es produeixen, tot i que sembla que aquí ja Hong Kong és una bassa d'oli perquè tenim els nostres propis aldarulls. Doncs allà, a Hong Kong, com us deia, recordo veure una imatge que, si voleu, us la descric ràpidament. És un policia antiavalots que està a una cantonada amb una escopeta, una metralleta, un arma, no sabem dir gairebé quin tipus d'arma és, apuntant cap a on segurament hi ha uns manifestants. Bé, doncs aquest policia està envoltat de, no sé si diríem, d'uns 60, 70, 80 persones amb càmeres de fotos, amb càmeres de vídeo, gravant aquell moment. Hi ha una sobredimensió del factor de la imatge, amb aquest policia disparant a una multitud que no veiem, que ens imaginem, i que tot això suposem que va passar a Hong Kong perquè no tenim la certesa de que sigui allà. Com us deia, trobem una sobrepoblació, però una sobrepoblació d'imatges, una sobrepoblació informativa, però més fotos és equivalent a més informació? No sabria dir-ho. Potser sí, potser no, què en penseu? El que sí que està clar és que durant aquests dies tots els mitjans gràfics, quan hi havia una gran manifestació, apuntaven les seves càmeres cap allà on hi havia algú o alguns o algunes cremant un contenidor, tirant una pedra a la policia, obviant una realitat de 300.000, 200.000, 50, tant se val el número, un nombre més gran de persones manifestant-se de manera tranquil·la que aquells que llencen pedres. Com sempre, el que té ressò és el que els mitjans volen vendre. En aquesta mateixa línia de que els mitjans volen vendre, trobem la espectacular i la increïble història de l'Albert García, un fotògraf, un d'aquests fotògrafs que està treballant in situ, que troba durant una nit de treball d'enfrontaments entre la policia i una part dels manifestants, veu que els policies l'emmanillen i se l'enduen detingut per no sabem encara quin motiu. S'han fet molt famoses aquestes imatges de l'Albert García amb la seva mascareta antigàs, amb tot l'equip penjant, absolutament emmanillat i dut com si fos un autèntic delinqüent cap a la comissaria de la policia a la Via Laietana. El més al·lucinant de tot això és que el mateix diari pel que treballa, El País, no va publicar en cap moment cap informació donant alguna dada de com es trobava el seu col·laborador. Almenys que nosaltres sapiguem, no hi ha hagut cap mena de comunicat per part del País, però sí que va obrir l'edició del dia següent del seu rotatiu. No va obrir, sinó que era un article a les pàgines interiors on deia, us ho llegeixo literal, la violència callejera se intensifica en Barcelona i se ceba con la policía en otra noche de caos. Aquest titular que acompanyava un article anava il·lustrat amb una foto del mateix Albert García. És a dir, la policia, los manifestantes se cebaron con una policia que a su vez maltractava, detenia, humiliava a un dels seus treballadors, que en aquest cas concretament és un periodista gràfic, un fotògraf, que normalment són els que acaben rebent la pitjor part del pastís. Un altre exemple, un altre testimoni interessant és el del Manu Bravo. Com sabeu, el Manu Bravo és un fotògraf guardonat amb un Pulitzer, és un tio que li va a la marxa, sempre estava a primera línia, és un fotògraf de l'escola García Vilanova, és d'aquells que li va l'olor a pólvora. I en relació amb aquestes imatges de Hong Kong, de Barcelona, ell deia en un tuit, que també us esmento perquè trobo que és molt, molt interessant, deia que toca pensar, en aquest cas en castellà ho deia, toca pensar en la calidad, la originalidad, la amplitud y profundidad, la estética, la política, la ética del mensaje que enviamos al mundo. El ruido es el método de desinformación más sencillo. Bé, crec que aquestes paraules diuen molt més del que podríem nosaltres dir en 3 hores de programa. La informació és important. Tota la informació, obrir l'angle d'informació, no quedar-nos només amb allò que és notícia pels grans mitjans de comunicació, que dona els titulars, que alimenta una sèrie de discursos de les dues bandes, discursos polítics tant dels que reben que donen. Hauríem de, com a gent sensible a la qüestió de la imatge, de la fotografia, hauríem de ser conscients que hem d'obrir l'angle, que hem d'obrir la ment i hem de deixar fer fotos només d'aquells que llencen pedres, sinó fer fotos, intentar narrar o explicar les coses des del punt de vista més ampli possible. I dit això, no tinc una altra manera millor d'acabar aquest rotllo que us acabo de fer que amb un tema del Otis Redding que es diu Hard to Handle i té molt a veure amb això que acabem de parlar. Espero que ho gaudiu.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to handle now, yes I am.
What do you mean by lights and darks?
Well, nature, everything is just lights and darks. I mean, you see, the only way you could paint this is by putting the lights against the darks. Otherwise, it's nothing. Everything is lights and darks, shadows and light.
clarobscur, imatges i ràdio. Bé, doncs continuem el clarobscur que avui dediquem a les visions, als punts de vista. I bueno, hem tingut la gran sort de poder juntar-nos una estona amb el Gregori Cibera, un fotògraf de referència a casa nostra. És un fotògraf que està bastant allunyat de tot el que estàvem parlant fins ara, no és un fotògraf de peu de carrer, de trinxera, podríem dir. És un fotògraf que es dedica bàsicament als treballs editorials i treballa molt també el tema de la fotografia d'arquitectura. Ens ha semblat molt interessant poder parlar amb el Gregori, perquè per ell, com podreu escoltar, us demanem disculpes per la qualitat del so, perquè ho vam gravar a una cafeteria i la veritat és que hi ha un soroll de fons bastant important, però bueno, és el que parlàvem abans, hem d'evitar aquest tipus de soroll. Com us deia, el Gregori Cibera ens dona un punt de vista molt una opinió, un punt de vista molt interessant a respecte a la col·locació de la càmera, de tot allò que envolta el moment previ de fer la foto, d'apretar l'obturador i de que sentim el clic. Per tant, us deixo amb l'entrevista amb el Gregori Cibera, espero que la gaudiu i tornem a parlar d'aquí una estona.
Jo un dia vaig, en broma, deia, soc Gregori Cibera, me deixo 83.
Ah, té bona entrada aquesta.
Sí, ho vaig fer per una revista, no? Em diuen, t'escriu-te, i vaig dir, mira, soc fotògraf, visc a Barcelona, me deixo 83. I això té a veure també amb el punt de vista, no? O sigui, no és el mateix mirar-te les coses a 1,83 m que a com la foto que fa el meu fill, que té 11 anys i me deix menys.
Sí. Penso que es quedarà com a entrada, m'agrada.
Soc fotògraf, visc a Barcelona, me deixo 83.
Et podies haver dedicat a qualsevol disciplina fotogràfica i vas optar o vas submergir amb la fotografia arquitectònica. Per quin motiu?
Jo vaig estudiar a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, del 88 al 91. Del 88 al 91. És a dir, vaig acabar i vaig sortir de l'escola just en el moment previ a les Olimpíades. I això va fer que, quasi sense buscar-ho, d'una forma molt espontània, els primers encàrrecs, les primeres proto-relacions comercials tinguessin a veure amb arquitectura, perquè jo tinc una germana que treballa en despatx d'arquitectes que estan fent no sé què, aviam si pots anar-nos-ho. I hi havia poca gent fent fotos d'arquitectura i hi havia molt que fotografiar, perquè clar, tota la ciutat era nova. Llavors, clar, per mi era molt interessant això, perquè jo m'havia acostat a la fotografia als anys 80 com una manera, o amb la intuïció, no, tampoc era més que una intuïció, de que això em permetria com inserir-me en la modernitat, no? del que passava al meu voltant, el disseny, l'arquitectura, tot el que jo veia de novetat, i que m'interessava molt, em semblava que estaria al meu abast a través de la fotografia, i així, francament, no em vaig equivocar, així més o menys va succeir, no? Llavors, a partir d'aquest moment, doncs clar, comença una quasi de forma involuntària, doncs una relació amb l'arquitectura. De fet, fa poc, el MACBA va fer 25 anys de la inauguració, i em van demanar fotos d'un dels meus primers encàrrecs, que va ser el seguiment de la construcció del MACBA. O sigui, jo tinc fotos, arxiu, diapositiva, encara, del MACBA en construcció. I anava per l'obra amb el casc, amb 20 i pocs anys, anava per l'obra amunt i avall amb la meva càmera de plaques fotografiant un edifici que estava construint i que havia de tenir molta influència en la ciutat.
Un omni al mig de la ciutat, que no sabia ningú que podria ser
jo. Clar, jo tinc fotos inclús del que hi havia allà abans, o sigui, de la demolició del que hi havia allà abans. No? Això és molt interessant, però tenia una altra conversa, que és la lectura que tenen les fotos retrospectivament. No?
O sigui que l'entrada al món fotogràfic va ser a través de la Barcelona que canviava pel tema dels Jocs Olímpics, i era una Barcelona que estava aixecada, pates sí, sí. Arriba, i vas aprofitar, sí. Ja vas treure la teva càmera i vas anar...
Bueno, no, és que aviam, amb el Josep Maria Molinos, que és un molt bon amic i company d'estudis i que bueno, pues vam decidir muntar una empresa, no? Vam decidir muntar, no sabíem molt bé què faríem, no sabíem com tirar endavant, vam decidir muntar un petit estudi amb una màquina d'escriure i una càmera Hasselblad primer i després amb unes càmeres de plaques que vam anar comprant, bueno, muntar un estudi dedicat a això, no? A la fotografia d'arquitectura, però muntar un estudi, i després vam anar veient, no? que al final, doncs, dintre de les possibilitats que hi havia, la fotografia d'arquitectura ens agradava, perquè als dos ens agradava molt estar al carrer i sortir i no estar tancats en un estudi, això ens agradava, conèixer, bueno, tot aquest, ens encaixava bé als dos, i ho vam fer, vam començar, bueno, ràpidament a... quasi per atzar al principi, però després, clar, un cop ho vam entendre el context, ja vam començar nosaltres activament a buscar, doncs, possibles clients, projectes, coses, no? Bueno, i això, aquesta manera de treballar, jo llavors tenia 20 anys. Clar, és un moment en el que de búsqueda, no? De búsqueda d'un mateix, d'un llenguatge, el fet que em caigués una càmera de plaques, no? Com a eina de treball en aquell moment tan inicial de la meva carrera professional, doncs em va marcar primer perquè et fa ser molt rigorós, o sigui, treballava en una pel·lícula diapositiva de gran format, que era cara i molt difícil de fer servir, perquè tenia un... havies d'estar molt segur del que feia, no? Si t'equivocaves amb l'exposició de molt poquet, ja sortia cremat o sortia molt negre, tenia molt poca tolerància, per tant, l'aprenentatge d'allò era molt tècnic, no? I havies de ser molt precís, no? En el que feies.
És a dir, la manera de mirar sempre ha sigut la mateixa, ha evolucionat el teu estil, perquè vas depurant els elements, però l'únic que ha canviat també ha sigut el format, és a dir, abans era en format analògic, ara és en format digital.
Bueno, també estic treballant amb analògic ara.
També treballo amb analògic.
Alguns projectes faig amb analògic, però...
Però en placa?
Sí. Mm-hmm. Estic fent un projecte en placa.
De fet, vaig veure que tenies una foto del Can Cuyàs, és possible?
Sí, amb una càmera molt gran, amb una càmera negatiu de 20-25, o sigui, 20x25 centímetres de negatiu. Uh-huh. Això és per un projecte que estic començant ara, que bueno, ja un altre dia podem parlar. És un projecte personal també molt relacionat amb el detall.
El que m'interessava que estaves parlant en aquest moment és en la distància que tu prens, o sigui, en el moment que tu entens i decideixes quina distància vols prendre amb l'objecte.
Sí, per mi hi ha dues maneres, i això és una conversa que he tingut moltes vegades amb el Manolo Laguillo, que és un gran fotògraf d'arquitectura i amic, i parlem d'això, no? Parlem de quines són les dues grans escoles, no? O les dues grans maneres de fotografiar, que és bàsicament de prop i de lluny. O sigui, de prop té unes implicacions i de lluny en té unes altres. O sigui, de prop necessites segurament una lent angular, una càmera que et permeti corregir la perspectiva i això té unes connotacions, perquè al final et produeix una imatge moltes vegades molt distorsionada, i de lluny no et cal un angular i no et cal tant moviment de càmera, no et cal tanta correcció de perspectiva, no? Perquè està lluny, doncs la perspectiva és més neutra. Mm-hmm. Evidentment, això dit amb tota la precaució, i un cop estàs sobre el terreny, de vegades vols fer una cosa i no la pots fer i no la fer una altra, no? Però des del punt de vista conceptual o més, si vols, intel·lectual, són dues maneres de treballar molt diferents i tenen a veure amb el que tu busques com a fotògraf i amb la teva la realitat, o sigui, com et col·loques tu, no? Hi havia aquella anècdota del CAPA de que si les teves fotos no són prou bones és que no estàs prou a prop. Jo no estic d'acord, o sigui, crec que moltes vegades a l'estar molt a sobre de la realitat pots fer fotos molt espectaculars, pots captar gestos, pots captar... però que moltes vegades a mi em resulten anecdòtics. Mentre que a una certa distància pots veure un context més ample, pots veure relacions entre elements que de prop no perceps, no? Vull dir, veure, sortir... Llavors, quan tu t'allunyes de les coses i les veus d'aquesta manera més distanciada, entra en joc un altre factor, que és el detall.
El detall.
O sigui, treballar amb un material, també tècnic, que et permeti tot aquest camp més ample que tu pots veure perquè estàs lluny, reproduir-lo en detall. No? Això tradicionalment es feia amb càmeres de gran format, amb càmeres de fuelle, que a més requereixen un trípode, no? Requereixen una manera, imposen una manera de treballar que també va a favor del detall. És a dir, el fet que tu no puguis fer servir una càmera de gran format a pols, perquè no la pots ni aguantar del tamany que té, fa que també tinguis més detall, no només pel gran tamany del negatiu o de la pel·lícula o estiguis fent servir, sinó també perquè estàs fent servir un trípode. Això, a més, t'obliga a anar més lent, o sigui, t'obliga a una mirada més lenta i més conscient també de les coses. No?
O sigui, i més assentada, potser, no? També el tema del trípode, que és com que reposa més la fotografia.
I que tu no pots fer tantes fotos, o sigui, t'obliga a un plantejament, o sigui, d'alguna manera el que ha passat amb la fotografia digital és que l'instant decisiu, no, del que parlava Cartier-Bresson, ha passat, en la meva opinió, ha passat del moment de fer la foto al moment de l'edició. O sigui, tu no decideixes tant en el moment de fer la foto, fas moltes fotos, i el que és decisiu és quina tries.
La manera de treballar, és a dir, quan t'enfrontes a una feina, quin és el teu modus operandi, quin... Veig que treballes amb una Alpa 15, és possible?
12.
12.
Sí. Bueno, l'oient segurament no...
És una càmera gran format?
És el substitut digital, diguéssim, és el que jo he trobat més semblant a una càmera de plaques de gran format. Uh-huh. És la versió moderna, diguéssim, digital, no? O sigui, una càmera que funciona com una càmera de plaques, que permet la majoria de les coses que permet una càmera de plaques, però que treballa amb un sensor digital, i un cop tinc la càmera col·locada allà i nivellada i corregida en la seva posició, comprovo, no? Si el que veig és el que jo crec que es veu, no? O sigui, comprovo si el que jo pensava que veuria des d'allà és el que efectivament es veu.
Això és interessant perquè, o sigui, en realitat el que estàs fent és fent fotos a ull nu una mica.
Totalment. Si tu saps amb quina lent estàs treballant i és una lent que coneixes, i al meu cas és una lent en la que he treballat durant molts anys...
Quina lent és?
És una lent, és un normal, és una lent estàndard, o sigui, és equivaldria, és un format més gran, per tant la focal és més llarga, però l'equivalent en una càmera Canon o Nikon o una càmera estàndard seria un 45 mm, és una mica més obert que normal, no és un angular, és un normal. Jo ja sé, primer és una focal que veu com tu veus, o sigui, el que tu veus és el que veu la lent, o sigui, és la focal més, inclús més que el 50, és la focal més...
Ajustada a la visió humana.
A la visió humana, o sigui, la visió humana veus amb aquesta focal, per tant, el que tu veus, o sigui, la distància que tu tens respecte al que estàs fotografiant, la que tu perceps amb la teva vista és la que es veurà la foto. O sigui, si tu treballes amb un tele, tu veus la foto d'una manera i el tele fa acostar-te, no? Aquesta no, o sigui, és sempre la visió més estàndard i més neutra, no? Per tant, és molt fàcil. Té la dificultat, bueno, que no és un angular, o sigui, un angular té molta profunditat de camp i això no, o sigui, has de... Però al final va ser molt divertit perquè, clar, fas unes quantes, vas veient, no sé què, i al final ets molt conscient si la càmera ha d'estar a l'alçada del teu ull, a l'alçada del pit o a la cadera. Vull dir, saps molt bé on col·locar la càmera, cap a on mirar, què és el que estàs veient.
quan vaig pensar contactar amb tu, bueno, com et comentava per telèfon i com vam parlar anteriorment, la idea del programa és parlar sobre la llar o sobre, bueno, un espai on, un espai de calidesa, un espai on algú pugui projectar la seva pròpia personalitat o, bueno, un espai on ens trobem la major part de la nostra vida, possiblement. Llavors, sempre quan parlem de fotografia d'arquitectura, sempre la primera imatge que ens ve i del que estem parlant ara és una fotografia des de fora, agafant la distància, però també els interiors. En el cas de la teva foto, també de les fotos que hem vist a la teva web i als teus treballs, també cuides molt, òbviament, l'interior. Llavors, a banda del tema d'agafar la distància per trobar l'edifici en tota la seva, tot el que seria la forma de l'edifici, com treballes l'interior? Què busques? Què trobes fotografiable d'un interior, d'un edifici?
A mi, al final, hi parlàvem abans, o sigui, què és el que la fotografia pot fer, no? Jo em plantejo molt aquesta pregunta, o sigui, què és el que la fotografia pot i no pot fer, no? Per exemple, ara anem als interiors que em preguntaves tu. Hi ha tota aquesta idea de que la fotografia pot revelar el retrat d'una persona, no? Algú molt íntim, no? Jo no crec. Sí, crec que no. Sí, crec que realment la fotografia el que fa és algo molt físic. El que fa és senyint-nos a la part quasi física de la fotografia, el que fa és enregistrar la llum que reflexa en els objectes que tenim davant, no? Els objectes, les persones, el que sigui, no? Tot això és el que jo faig. A mi el que m'interessa és algo molt superficial. O sigui, molt superficial en el sentit que és molt visible, que fa la superfície. No m'interessa revelar secrets o no crec que la fotografia pugui donar compte o explicar a l'espectador algo tan íntim. O sigui, i em sembla molt pretensiós pensar-ho inclús, no? O sigui, el que sí que em sembla és que la fotografia pot donar una visió molt detallada, molt molt detallada, i això és el meu interès, de la superfície, no? O sigui, de com és la llum, no? Per exemple, o sigui, d'aspectes físics, dels aspectes físics de la realitat. No podem anar més enllà, o sigui, és l'espectador en tot cas el que pot deduir de que nosaltres som capaços de mostrar, lligant, unint els punts, pues pot arribar a treure unes conclusions encertades o no, però les seves, no? Com a fotògraf, el que a mi m'interessa és donar una informació molt detallada. És a dir, sí, i amb això no estic parlant només d'una qüestió tècnica, eh? Estic parlant d'una qüestió quasi de respecte per l'espectador. O sigui, si jo faig que algú vegi alguna cosa, si jo faig, mira't això, no? Jo vull que allò valgui la pena. O sigui, que valgui la pena en el sentit de aporti alguna cosa, no? O sigui, aporti, des del punt de vista artístic i estètic i tal, però cada cop m'interessa més aquesta part del detall mental, no? De com, quin és com documentem les coses. O sigui, el documental no és l'antítesi de l'estètic, o de, o sigui, la fotografia sempre és documental i sempre és artística. O sigui, no hi ha una fotografia artística i una documental. Al final, la fotografia sempre té una part documental, perquè sempre és un registre d'alguna cosa, no? Ni que sigui una foto de moda, o sigui, sempre és un document. I sempre hi ha un component artístic, plàstic, o com tu li vulguis dir, no? I sempre hi ha una ambició del fotògraf de treure un registre d'acord amb un no sé com dir-ho, no? amb uns supòsits, amb unes preconcepcions que cadascú té sobre què és interessant i què no, què és maco i què no, què és estètic i què no, com, vull dir, tot això són idees que entren en joc, això és el que m'interessa. Respecte a les, què faig? Doncs quan entro en un interior busco això, o sigui, intento entendre com treballa la llum, o sigui, la fotografia és llum, fotografia d'espais, d'arquitectura, doncs encara més. No? O sigui, a mi m'interessa molt això, no? Veure com la llum modifica l'espai, com ens mostra els volums, no? com apareixen i desapareixen els volums d'un espai, no? Amb la llum.
És a dir, que serien uns criteris de llum i de geometria, per entendre'ns. Estàs buscant formes, volums i la llum com incideix en aquestes formes. És una visió, com deies, no sé si superficial, però una visió més tècnica de l'espai.
No, jo, aviam, insisteixo, no és una visió tècnica. O sigui, jo no... Jo sóc un fotògraf que la tècnica no m'és indiferent. O sigui, m'interessa que tècnicament estigui ben resolt. Però no és el que m'interessa. O sigui, la tècnica... per mi és una precondició. O sigui, una foto està ben resolta tècnicament, o sigui, no em plantejo una foto que no estigui ben resolta tècnicament, o sigui, és que... però més enllà d'això, si a mi em sembla que hi ha una poesia, hi ha una cosa lírica o poètica o en aquesta búsqueda, no? De la forma, de la llum, o sigui, no és una qüestió tècnica, és una qüestió, això s'acaba convertint en algo que a mi m'emociona. A mi el que més m'emociona és la llum. No és una qüestió tècnica de dir, hòstia, com faré, no, aquesta llum, com resultaré tècnicament això, no. A mi és com, no sé, és com la pintura per un pintor, com l'argila per un, no, ceramista, o la pedra per un escultor.
La matèria prima.
És la matèria prima, és la llum. Llavors, evidentment, aquest treball amb la llum té unes condicions tècniques com ho té, doncs, treballar amb pedra. Vull dir, si ets escultor, doncs, et cal unes eines, et cal un tipus de pedra i no un altre. Vull dir, però per mi és això. No ho veig des del punt de vista només tècnic. No? Hi ha una, insisteixo en que hi ha un component tècnic i que crec que, a més, estem en una fase d'un cert despreci, no? de la tècnica, i a mi això, la veritat és que no ho acabo d'entendre perquè crec que és interessant i crec que al final per què fer les coses malament quan es poden fer bé, no? Moltes vegades és una mica això, però no és el que m'interessa més. A mi el que m'interessa més és, amb aquesta tècnica, amb aquest coneixement, amb aquesta experiència, ser capaç de crear una imatge que d'alguna manera faci preguntes o et faci mirar-te-la i et faci tenir un interès, no? I et faci descobrir coses, no? O sigui, moltes vegades algo molt característic de la fotografia d'arquitectura és que en general té molt relació quasi amb la història de la fotografia, no? Amb l'inici de la fotografia, que és doncs mostrar al gran públic coses que no estan a la vista, no? Siguin les piràmides d'Egipte en aquestes expedicions del segle XIX, siguin el que sigui, no? Jo, a dia d'avui encara, jo sóc com un fotògraf del segle XIX, o sigui, vaig amb la meva càmera a fotografiar algo que la gent veurà a través de les meves fotos, però que no podrà experimentar directament, no? O sigui, rarament algú podrà anar, algú d'aquí en tot cas, a Bangladesh a veure el Parlament, l'edifici del Parlament, doncs, que va dissenyar Louis Kahn, no? Jo he estat allà i he fet unes fotos, la gent pot veure les meves fotos més fàcilment
que
anar allà, no? Doncs això és una funció de la fotografia històrica, no? I sempre ha estat així. I és curiós perquè, tot i que ha canviat el món, ha canviat la relació que tenim amb les càmeres, tothom té una càmera, segueix sent una funció del fotògraf. O sigui, ensenyar algú a gent que no pot veure directament. Un cop tu et planteges això, és, bueno, i com ho faig? Com ho ensenyo? No? Què vull ensenyar? A mi m'interessa això, o sigui, m'interessa treballar amb aquests materials.
Bueno, doncs, Gregori, ha sigut un plaer.
Gràcies.
T'agraeixo el temps que ens has dedicat. Superinteressant la conversa amb tu.
Gràcies.
Anava a dir, els projectes que vindran, dels que hem parlat una miqueta ara, els veurem perquè et veiem, sempre
sí.
Et veiem.
Sí, sí, ja ho
vulguis o no vulguis, sempre acabes veient una foto de Gregori Civera,
bueno.
A la premsa, algun...
Bueno.
a una publicació, així que ens continuarem veient a través de les fotos. Moltes gràcies.
Molt
i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs sí, així és. Hem passat del volum i les formes que la llum atorgava a les fotografies del Gregori Sivera a la llum i al volum, perdó, i les formes que les notes musicals atorguen a les composicions del Freddie Hubbard. Acabem d'escoltar el Gypsy Blues, que ens feia la cloenda de la conversa que vam tenir amb el Gregori Sivera, com us deia, amb un so una mica distorsionat, una mica ple de soroll, però tot i això hem pensat que era prou interessant fer-vos arribar les paraules del Gregori Sivera i la quantitat d'informació i de missatges molt estimulants que ens proporciona, sobretot en el tema que parlem avui, el punt de vista, les visions dels fotògrafs. Sabeu que, bé, no sé si ho sabeu, però almenys aquells i aquelles que ens heu seguit habitualment, sabeu que tenim una devoció per la pel·lícula Smoke del Wing Wang, i avui us volem posar un petit fragment, un fragment que ens serveix una mica per acabar el programa, per encarallar la recta final d'aquest clarobscur dedicat al punt de vista. I aquest fragment és el fragment en el qual Augie Green, el personatge interpretat per Harvey Keitel en aquesta fantàstica pel·lícula, ens explica el que a petició del seu gran amic, el William Hurt, li demana que li expliqui un conte de Nadal, el conte de Nadal d'Augie Green, que va escriure al Pol Oster. Doncs us deixem amb un fragment que té molt a veure també amb aquestes visions, punts de vista de la fotografia.
Ya había hecho bastante el tonto con el numerito de fingirme el nieto, pero lo que hice luego fue especialmente insensato. Y desde entonces no he podido perdonármelo. Entré en el baño. Apiladas en una de las paredes junto a la ducha, descubrí un montón de cámaras, 6 o 7, nuevas, de 35 milímetros. Estaban sin estrenar. Yo no había hecho una sola fotografía en mi vida. Y mucho menos todavía robado. Pero en cuanto vi aquellas cámaras en el cuarto de baño, decidí que una de esas máquinas sería para mí. Así, sin más. Y sin pensarlo un momento, tomé una de aquellas cámaras, la escondí debajo del brazo y volví a la sala de estar. No había estado fuera más de 3 minutos. Pero en aquel rato, la abuela Ethel se había dormido. Demasiado vino, supongo. Me fui a la cocina y lavé los platos. Ella dormía plácidamente, roncando como un bebé. No había por qué molestarla, así que decidí irme. No podía escribirle una carta de despedida, puesto que era ciega. Así que me marché. Puse la cartera de su nieto sobre la mesa. Volví a coger la cámara y salí del apartamento.
Doncs així és com normalment comencen totes les fotografies i com acaben totes les històries. Sortim per la porta i agafant una càmera que ens serveixi per retratar, per buscar les imatges que la vida ens pot oferir allà fora. És, com us deia, és un fragment que ens encanta perquè també parla d'aquesta paradoxa de la petita àvia o de la àvia que s'adorm, una àvia cega que no pot veure i ell, el protagonista, en aquest cas un dels protagonistes de la pel·lícula, roba una càmera fotogràfica que serà un dels fils narradors de la història de Smoke. Bé, doncs, com us dèiem, ens semblava que era una manera absolutament irrenunciable d'acabar el nostre clarobscur dedicat a aquest mes als punts de vista. Feia temps que no gravàvem un programa i la veritat és que ens ha estat un absolut plaer tornar a posar-nos davant del micròfon, tornar a pensar sobre la fotografia i fer sonar la música mentre anàvem parlant sobre les imatges. Això és tot. Esperem que us hagi agradat, esperem que torneu la propera vegada que apareixem per aquí i, com sempre us diem, salut i molta foto. Good man, a lot of fun.
bit.